A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
No són ni l'1% dels catalans, ni l'1% de la població, però cuiden una tercera part del territori del país. Els micropobles lluiten per sobreviure, per no desaparèixer, i ho fan sense escola, sense metge, sense transport públic, sense cobertura. Avui als Solidaris visitem el poble més petit de Catalunya, que ja no és Sant Jaume de Frontanyà, sinó Gisclareny, el Cadí, amb només 26 veïns. I parlarem per preguntar-los com aturar el despoblament rural que pateixen sobretot les comarques del Prepirineu, com el Pallars Sobirà, que té menys densitat de població que Lapònia, o els municipis del Secà de la Noguera, la Segarra, la Conca de Barberà o la Terra Alta, amb Vallits, on un de cada cinc habitants és major de 85 anys. Set d'aquests micropobles catalans estan en risc de despoblació irreversible. I quan un poble mor, oblidat, perdem un llegat de segles d'història i patrimoni, la gestió de boscos, camps i camins que vertebra el rere país. Però sembla que alguna cosa es mou. Joves urbans repobladors, atrets per la millora de les comunicacions, la qualitat de vida tranquil·la i les noves feines en esports d'aventura i turisme, que no agricultura. Però com encaixa a pagès aquest èxode d'urbanites neorurals?
Solidaire.
Solidarni, Lluria.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Som a Gisclareny, al Lilliput català, som a l'Alt Berguedà, uns 1.300-1.400 metres d'altura, a la carena sud de les serres del Cadí i Moixeró, nevades al Parc Natural mateix, entre els rius Saldes i Bastareny, un territori abrupte que des de finals del segle XIX ha patit un procés de despoblació gairebé total. Els avis moren, els nets se'n van. L'escola va tancar al 72. No hi ha cap botiga, només l'església i un cementiri amb vistes al Pedraforca, un restaurant Cal Misèria i una casa rural Cal Vilella. Els 26 veïns empadronats viuen escampats en masies aïllades, disseminades en els 37 quilòmetres quadrats del terme municipal, i la meitat només pugen els caps de setmana. No hi ha bestiar, ni vaques, ni ovelles, només una vintena de cavalls i eugues de l'alcalde i algun volataire. Ara Gisclareny explota el ganxo turístic de ser el poble més petit de Catalunya. Anem a trobar l'alcalde.
Sota l'ombreta que hi fa i reposem una estona. Pomeró, bon pomeró, sols de veure'm ja tremola.
Joan Tor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Potser ara atrauran més turistes, però és una mala notícia que Sant Jaume de Frontanyà els hagi superat en empadronaments i que ara Gisclareny sigui el poble més petit de Catalunya, el més despoblat. Suposo que no l'hem de felicitar pas.
No, no, això vol dir que el de Sant Jaume de Frontanyà ha fet els deures millor que no pas jo, però que tampoc estem preocupats per això, ja tornem a superar.
Són només dos habitants de diferència.
Sí, sí, per això que... Home, ja costa ja agafar dos habitants de més, però em sembla que això els tornarem a recuperar. És complicat perquè tenim moltes coses en contra, però bueno, de fet nosaltres hem perdut dos habitants perquè també s'han mort i això, contra això tampoc podem fer res.
No els fa por acabar desapareixent, que aquesta despoblació sigui irreversible, perquè tenien més de 500 habitants a mitjans del segle XIX i les primeres referències històriques de Gisclareny les trobem a l'època visigòtica.
No, de desaparèixer no. Quan vaig entrar jo a l'alcalde, era el 1979, que les primeres democràtiques hi va haver, érem 18 persones. O sigui que, i llavors hi havia moltes cases amb més males condicions que no estan ara i se n'ha fet algunes de noves. No, no, per això no hi patim, no. Aquí, si et mires una mica l'arxiu i veus que hi ha una declinació d'habitants, és quan a fora d'aquí va haver el boom, diguéssim, industrial, que sembla ser que la gent llavors d'aquí se'n van anar a les indústries d'aquí del Llobregat. I aquí, és clar, l'agricultura també és un lloc que tampoc és massa idònia per portar-la. I amb la pesta negra també, sí, sí, això... Tot una cosa ha portat l'altra. Però, bueno, les circumstàncies són les que són. Abans es guanyaven la vida amb el bestiar i ara pues, la gent generalment se la guanya pues, amb el turisme. Es va canviar.
Gisclareny és el més petit dels 332 micropobles de Catalunya. No sumen ni l'1% de la població, però han de gestionar un terç del territori del país i garantir els mateixos serveis bàsics que la resta d'ajuntaments. Com i qui ho paga això? El Joan n'és l'alcalde des del 1979, des de les primeres eleccions municipals Morfranco per Convergència, ara independent. Gairebé 4 dècades, exceptuant-ne 7 anys, que va descansar, que va fer un pas al costat, lluitant contra el despoblament, contra l'oblit, sense fer soroll i, evidentment, sense cobrar. És taxista de professió, ja retirat i de quilòmetres n'ha hagut de fer perquè Gisclareny té 70 quilòmetres de camins que s'han de mantenir.
Sí, sí, amb habitants potser segurament som el més petit. Amb extensió del territori no, perquè el nostre territori és gran. Jo des del 79 he hagut de lluitar sempre, però bueno, ens n'hem sortit. Abans, quan jo vaig entrar, no hi havia, la carretera no estava asfaltada, al final vam lograr asfaltar-la. Hi havia molta manca d'aigua, al final hem fet unes obres i d'aigua ara no hi patim. I, bueno, hem anat fent cosetes. Costa, però hem anat fent.
Una carretera, la Bagà, que és l'únic accés al poble i que es menja gairebé tot el pressupost municipal.
Sí, aquest és un problema greu que tenim. Que tenim la carretera i és municipal, i això vol dir que ens hem de fer càrrec nosaltres. El problema el tenim que el manteniment d'un camí forestal costa, perquè aquí els hiverns són llargs.
Si vostès no hi fossin, aquests 70 quilòmetres de camins, qui els mantindria?
No sé, jo suposo moltes vegades penso que poder ningú. Si deixen de d'invertir-s'hi, que deixen de cuidar els camins, serà tot una selva de brossa i si un dia hi arriba el foc, doncs quedarà zero. Jo penso que és molt important. Jo sempre he demanat, sempre, des de molt temps, és un equilibri territorial que moltes vegades no hi és. S'ha de donar molta importància, a més de les persones, al territori, també.
Com es pot evitar el despoblament? Quins incentius li agradaria a l'alcalde poder oferir a repobladors, a joves urbans? Feina, l'escola, que potser és el servei bàsic estratègic?
Bueno, l'escola també, però, esclar, tampoc tenim nens petits per anar-hi, o sigui que això no. El que s'hauria de fer, hauríem de tenir unes bones, un tema de comunicacions, tenir, diguéssim, la telefonia, que déu-n'hi-do la manca que tenim, o l'internet, perquè d'aquella manera hi hauria gent que podria treballar, inclús aquí a casa estant, i cosa que és molt difícil, perquè l'internet és molt, molt deficient. I els camins, esclar, els camins s'han de mirar de que la gent pugui circular, perquè la gent d'aquí han d'anar a treballar fora. I, esclar, cada dia al dematí han de sortir i al vespre han de tornar. Necessiten unes bones comunicacions, que no tenim.
De fet, les possibilitats de creixement són molt limitades perquè la normativa urbanística no permet construir nous habitatges, només reconstruir les 8 masies, no?, que queden disperses.
Sí, sí. El territori, tot el terme de Gisclareny està considerat no urbanitzable. Per llei ens van fer el catàleg de masies, que diu, i vam sortir molt mal parats. Se'n van quedar un pilot que no es van poder tornar a reconstruir i ara és el que tenim. Són unes 7 o 8 cases que es poden reconstruir i els altres, doncs no. Doncs clar, això és un límit.
Cementiri amb vistes al Pedraforca i tenen llista d'espera de gent d'altres pobles que voldria que l'enterrin aquí a Gisclareny.
Sí, però no, això no pot ser. Per enterrar aquí a Gisclareny s'hi han de ser empadronats, si no, no, perquè esclar, llavors també nosaltres aniríem fent nínxols, si no, tampoc és això. Ja que nosaltres fem els nínxols i no ho cobrem, doncs clar, també hem de tenir una mica de mira a veure qui hi ve.
Pretens emportar-te cap a un clima menys sec, com faria sent ocells. Comprèn que vulgui quedar-me aquí, igual que entenc que vols
Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, avui des de Gisclareny, al Cadí, passejant entre masies, sota el Pedraforca i el Comabona, amb el Joan Tor, l'alcalde del nou poble més petit de Catalunya, que té només 26 veïns. Ens els presenta, Joan?
Sí.
Per exemple, la gisclarenyesa més jove, crec que és la teva filla, la Caral, de 30 anys. Caral, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vas estudiar a Barcelona, després vas voler tornar, com la teva germana, la Meritxell. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
També veu estudiar fora, totes dues, perquè teniu molt clar que volíeu tornar a casa, a viure aquí a Gisclareny.
Sí, vam estar molt bé vivint a Barcelona, i vaig estar 4 anys, però tenia clar que un cop acabés d'estudiar tenia ganes de tornar cap aquí. No sabia massa què hi faria aquí, però a Barcelona tampoc, i llavors vaig decidir, doncs, això, després dels 4 anys de carrera, tornar cap aquí dalt, a buscar-nos la vida com tothom.
Tranquil·litat, pau, no hi ha estrès, que també és dur, però penso que té més avantatges que desavantatges.
Sí, ara tornes a Barcelona un dia i penses, ostres, com més que hi hem estat vivint tant temps, no? Ens hem acostumat molt a viure aquí i ara segurament no hi tornaríem. Aquí falten moltes coses també, però alhora t'aporta moltes coses que acaben decantant la balança cap a això, que vulguem viure aquí. T'has de desplaçar molt per tot, o sigui, has d'anar amb el cotxe amunt i avall, qualsevol cosa que vulguis fer, anar a treballar, sortir amb els amics, anar a fer un cafè mitja tarda, el que sigui, tot això necessites anar amb cotxe. I amb el cotxe en una carretera, doncs, que a l'hivern pot ser que hi hagi neu, que hi hagi gel, per tant, tot això es fa una mica més feixuc. Però, a canvi, doncs, tens uns paisatges i una tranquil·litat i una pau, doncs, que ho compensen, tot això.
Sí, sí, el mateix. Bueno, jo, la meva parella és de Barcelona, un cap de setmana ell puja i l'altre jo baixo, i ho anem combinant així. Bueno, de fet, ho estem parlant, de que ell pugui venir a viure aquí, però, clar, l'inconvenient és la connexió a internet, perquè ell voldria treballar amb xarxa i, clar, hi ha poca cobertura. Sí, sí.
Potser ara atraureu més turistes, però és una mala notícia que Sant Jaume de Frontanyà us hagi superat en empadronaments i que ara Gisclareny sigui el poble més petit de Catalunya.
Potser no és ni una bona ni una mala notícia, no? Si Sant Jaume hagués crescut molt i nosaltres ens haguéssim mantingut, hagués sigut una molt bona notícia, ens sap una mica de greu, doncs, haver baixat una mica, perquè, bueno, sempre sap greu que ser menys, no? Una cosa que tu t'estimes i que aprecies, doncs, que es vagi reduint, sempre sembla que sap greu. Tot i que, bueno, la diferència fa molts anys que està així molt ajustada, llavors ser el més petit o quasi el més petit a nivell pràctic no té massa diferència tampoc.
No us fa por acabar desapareixent, que la despoblació sigui irreversible?
No, en principi, bueno, pensem que no. Gisclareny és un municipi turístic, té un gran potencial de la natura i això a la gent li agrada, desaparèixer. Pensem que no, si no ens ho imposen, com s'ha parlat moltes vegades, de que els pobles petits al final acabaran desapareixent. Jo penso que si desapareix Gisclareny, desapareixeran tots els altres de 100-150 habitants. Perds com la identitat, no? És com si perdessis una mica la història de lo que són els teus avantpassats i de tot el que ha viscut Gisclareny, però clar, si t'ho imposen, doncs no ens tocarà res més que buscar fer el que ens diguin. Sí, per llei diuen els municipis de menys de 100 habitants s'agrupen amb els propers i informen de 500 habitants. Clar, llavors no hi podrem fer-hi res, però bueno, esperem que no es produeixi.
Home, ens sabria greu que després de tot el que ha passat, creiem que el ritme de vida, el nivell de vida és molt més fàcil ara que a Gisclareny que fa 50 o 100 anys. Llavors, que quan les coses en teoria són més fàcils, tendis a desaparèixer i siguem tan poca gent, pensant en els nostres avantpassats que vivien aquí dalt amb unes condicions tan dures, doncs sap com una mica de greu. Que quan tot és més fàcil ens podem desplaçar amb cotxe, les cases estan ben condicionades i tens gairebé tots els serveis, doncs desaparèixer ara, ostres, no.
Com us imagineu el Gisclareny de més de 500 habitants i de més de 300 cases del segle XIX?
Per una banda molt bucòlic, però segur que amb unes condicions de vida molt dures. Gisclareny té un clima difícil, té uns hiverns molt llargs i segurament, doncs, la manera de viure de la ramaderia i l'agricultura que hi havia en aquell moment havia de fer, doncs, d'unes condicions molt dures. Però clar, també ens imaginem, doncs, un Gisclareny molt ple de vida, amb moltíssimes cases que ara pràcticament no ens podem ni... no es veuen ni les parets, molt ple de gent i molt ple de nens, una cosa que nosaltres no hem viscut mai perquè no, pràcticament no n'hi hem vist. Vinga, segur que una imatge molt diferent a la d'ara.
Això, la nostra àvia ens explicava com es vivia a Gisclareny quan ella era petita i, ostres, no t'ho imagines, no? Sense llum, sense aigua, havien d'anar a rentar a una hora des de casa, sense comunicacions, que anaven amb burro a comprar i tot això. Dius, ostres, no t'ho pots imaginar, però sí, això havia de ser, bueno, traslladar-te el que veus les pel·lícules antigues aquí a Gisclareny. Però com ella deia, ella diu que havia de ser molt, molt dur, perquè la terra no és molt, molt productiva, no hi ha grans extensions de camps, plans, i llavors, clar, això dificulta treure rendiment i poder viure en mitjanes condicions.
Sí, sí. No hi ha escola. Si tinguéssiu fills...
Anirien amb cotxe, com hem anat nosaltres, cap a l'escola, cap al lloc més proper, que aquí és a Bagà. Sí, nosaltres vam anar a l'escola a Bagà i també vam fer la colla d'amics i vam conèixer això, tots els companys i això a Bagà. Doncs segurament ells haurien de fer el mateix.
Adeu alarmes, adeu mil reunions, adeu 15.000 més per ti. Adeu trucades, agòbios, tensions, adeu siau a mi, ja m'heu vist prou.
De Gisclareny de tota la vida, nascuts aquí, només hi ha el Joan, l'alcalde i les seves filles. La resta són neorurals, o com diu l'alcalde, reconvertits, joves urbans que ho han deixat tot a la ciutat i van fer un canvi de vida radical. Com hi encaixen? Enric Franc, bona tarda. Ets un neorural, tu t'hi consideres?
Bueno, ara ja quasi que no, perquè clar, aviat portaré més temps aquí que a Barcelona. I la veritat és que es va posar de moda això de ser neorural, però jo crec que el que hem fet molta gent és que marxar de la gran civilització, de la evolució, del neguit, de la pressa, del córrer tot el dia per viure. És que al final aquí hem vingut a viure.
Què t'hi va portar, Gisclareny?
Pues mira, casualitats. Jo tenia gossos de trineu, i llavors jo venia a entrenar aquí, aquesta carretera que hi ha aquí, no estava asfaltat, els camins tampoc, no passaven cotxes, no passaven motos, no passava res, i aquí per entrenar ens anava de conya. I bueno, al trobar aquest puesto tan fantàstic, van dir, escolta, i si ens venim a viure aquí? Jo era comptable, la meva dona era secretària de direcció, i als 37 anys vam decidir jubilar-se en el sentit de Barcelona, perquè... Jo, pel fet de ser comptable, un dia fent caravana, el cotxe, perquè cada dia fèiem caravana per anar a treballar, vaig estar calculant que entre els dies de cada dia i els caps de setmana, que sempre sortíem a fora i tornàvem a entrar, doncs al final quasi que estaves un mes al cotxe, no? I vaig dir, escolta, tu creus que és vida estar un mes dintre del cotxe, no? Això multiplicat pels anys, dius, hòstia, a la teva vida passes molts anys dintre del cotxe tancant, no? I vam dir, mira, escolta, canviem de vida. Barcelona, a les 3, sempre anaves amb el rellotge, arribaves sempre tard, ens va semblar que no era vida. Jo crec que només hi ha una vida en aquest món, i vam dir, escolta, aprofitem-la, i si ara tinguéssim que tornar, jo crec que ens agafaria una depressió bestial, brutal, i duraríem 4 dies.
I aquí vas comprar una masia abandonada, Cal Misèria, i vas muntar un restaurant especialitzat en cuina amb bolets.
Una runa que la paret més alta feia 1 metre, feia 80 anys que estava aterrada, a dintre hi havia 3 arbres, i no hi havia camí, ni aigua, ni llum, ni res. El que passa que aquí el poble només es pot construir allà on hi havia una runa. El primer que fiqui aquí un negoci, doncs anirà molt bé, perquè per natural, van dir, bueno, doncs mola, si no ho fem malament ni res, per la dona i per mi, doncs ja en tindrem prou, i pels gossos. I la veritat és que portem 21 anys, el qual vol dir que no ens ha anat malament. Només fem de restaurant, es treballa els caps de setmana, l'estiu, la tardor, si hi ha bolets, tens 2 o 3 mesos brutals, que així com ara veieu que aquí la tranquil·litat és bestial, setembre, octubre, si hi ha bolets, això és una bogeria, no? Igual a la carretera aquesta pujada hi ha 120-130 cotxes parats. Va bé pel negoci, però per la vida no tant, perquè et ve l'estrès, perquè acostumat a estar aquí tranquil, quan veus tot aquest moviment i gent cridant i cotxes amunt i avall i pitant i això, doncs et canvia una mica el tema.
Què trobes a faltar de Barcelona?
Res, així de clar. Si puc, hi baixo molt poc. I si baixo, intento no tindrem que quedar mai a dormir. No m'hi trobo bé, ja. Al meu barri, que jo sóc de les Corts, i jo quan era petit, allà on hi ha la illa, el Cort d'Inglés, jo jugava a futbol perquè eren camps, i ara, doncs, allò és una bogeria. La gent corre pel carrer...
Alguna cosa negativa tindrà a viure a Gisclareny?
Negatiu és el que són comunicacions. Per exemple, aquí patim amb el telèfon, l'internet, la televisió, coses d'aquestes, que no és un problema. Aviam, és un problema per la gent que ve aquí, perquè tothom el primer que fa quan arriba aquí, escolta, aviam, que no hi ha cobertura, que... Ai, 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 què passarà, què passarà? I el tio, escolta, no patiu, mireu tot el que tenim aquí, disfruteu d'això, i quan aneu avall ja trobareu cobertura, ja podreu enviar fotos i whatsapps i totes aquestes coses.
Que viva la telefonia en totes sus variantes.
Solidaris. Oh, oh, oh.
El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major.
Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, avui des de Gisclareny, al Berguedà, que és el més petit dels 332 micropobles catalans que lluiten per sobreviure, per no desaparèixer, contra l'oblit. I ho fan sense escola, sense metge, sense transport públic, sense cobertura i sense que Barcelona els facin massa cas. No són ni l'1% dels catalans, ni l'1% de la població, però cuiden una tercera part del territori del país. Fins ara, i des del 1975, Sant Jaume de Frontanyà, a la mateixa comarca, havia estat el poble més petit de Catalunya. Però en el darrer padró ha superat Gisclareny, tot i que en només 2 habitants, ara en té 28. I avui als Solidaris hem volgut convidar també el seu alcalde, el Rubén Lladós. Bona tarda, Rubén, perquè li passi el testimoni, el títol de poble més petit, al Joan Tor. No sé si t'hem de felicitar, Rubén, perquè amb només 28 habitants encara no us salveu de la despoblació.
No, i tant que no, perquè a més hi ha la població de Sant Jaume també és prou vella, o sigui, tenim gent molt gran encara a Sant Jaume. I l'altra és que també per viure a Sant Jaume és tindre un mètode de vida, i això també va tancant, la gent se van fent gran, es van jubilant, teníem dos restaurants, un han tancat aquest octubre passat, el que ens queda obert encara el tancaran aquest 2018, sinó el 2019, perquè també es jubilen, i clar, que hi hagi relleu és difícil. És complicat, o sigui que no estem alegres ni contents, perquè haguem pujat tampoc, perquè ens va de poc i sempre estem patint allò per com acabarem.
Quants anys té el veí més jove?
Molt més jove, 2 anys. És una nena que va néixer fa 2 anys. Però això també hem pujat, perquè també hi ha hagut algun naixement, alguna família que havia marxat fora, que han tornat a vindre a les arrels, buscant les arrels, diguem-ne, perquè ja van néixer a Sant Jaume, van estar molt temps fora i ara han tornat, per això t'han crescut una miqueta més també. Però clar, relleu n'hi ha poc, Sant Jaume va créixer perquè als 36, finals dels anys 80 van arribar 5 famílies que tenien algun nen, es van establir Sant Jaume, van tindre més nens, la cosa es va anar pujant, aquesta gent ara tenen tots entre 30 i 40 anys, i no tots s'hi han quedat a Sant Jaume, n'hi ha molts que han marxat o que es fan la vida en un altre lloc, i per causes mil, no? I, bueno, els que quedem a Sant Jaume, gent jove, són pocs. Ara mateix hi ha 3 nens. 3 nens, i en teníem una altra, eren una família monoparental que portaven el Santuari dels Oms, ara també han hagut de marxar, el Santuari dels Oms, que era una casa colònia, també han tancat, o sigui que no, estem patint contínuament, ni que haguem deixat de ser el més petit, igualment continues patint per a veure com, bueno, cap a on tirem, no? Quin és el futur.
Us sentiu catalans de segona? Encara us costa fer entendre a les reunions a Barcelona, a les conselleries, a la Diputació, als partits, que vosaltres no només us ocupeu d'una 20ena de veïns, sinó sobretot del territori, dels boscos, dels camins.
Home, i tant, i la xarxa de pistes que hi ha. Clar, hi ha moltes xarxes de camins que no només les utilitzem nosaltres, i després les segones residències i el turisme. Clar, Sant Jaume som ara mateix 28 habitants, però és que en ple estiu, a l'agost, igual ni som. Només compren la Casa Colònies, que són 150 persones, i ens multipliquen per 3. Bueno, i això és tot, no? I a tardor com venen els boletaires, que són tot de boletaires, tot això s'ha de mantenir, algú ha de fer. I a més, aquests pobles petits no tenim brigades, som nosaltres sols.
Que això volia preguntar, com és ser un microalcalde? Diguem-ne que sou els encarregats de resoldre tots els problemes d'una administració que sovint desconeix la realitat d'aquests micropobles que no els té en compte.
La realitat d'un alcalde d'un poble tan petit és el xico para todo. Serveixes per tot. Serveixes tant per com segar l'herba, com per arreglar un rebentón de l'aigua, com per anar a fer el que toca com a alcalde, no? Reunions, papers, correus electrònics, bueno, mil coses. És que ho fas tot i, a més, no tens horari. O sigui, poden venir a buscar a les 11 de la nit perquè està nevant, s'ha de traure neu, o, com va passar 2 puríssimes enrere, van quedar 25 cotxes atrapats en la carretera que va de Sant Jaume a la Pobla, inclús amb els Mossos d'Esquadra dins, i, bueno, clar, amb un tractor, cap allà a les 11 de la nit a traure cotxes, i, bueno, toca fer de tot.
quin servei bàsic us falta a Sant Jaume de Frontanyà?
Jo no sé si és servei bàsic, però el que estem fatal i amb els pobles petits suposo que considerem en Gisclareny és el tema cobertura a internet. Això no hi ha forma de que funcioni, i en quant a administració, com a ajuntament, és impossible que tramitis tot el que et demanen, ara que es fa, tot està de ser telemàtic, tot ser, és impossible que sigui telemàtic perquè no pots ni firmar digitalment. És un desastre. Transport públic també, bueno, fins a Sant Jaume tenim el transport a la carta, però també és una cosa que hem d'acabar de, amb el Consell Comarcal també acabar de lligar, perquè sí que tenim un transport a la carta que truques i també un taxi perquè va lligat amb els autocars, però clar, això és, bueno, és el que ja funcionaria millor si ho potenciéssim més, i bueno, però són coses que s'estan treballant.
Joan, Rubén, com anirà el proper padró? Hi haurà canvi de lideratge del poble més petit o no? Què en penseu?
No sé, jo crec que no. Vaja, no sé, ja ho veurem, perquè fa uns anys que estem arran de l'un a l'altre, vull dir que tant pot ser que sí com que no. Però...
Aquí no teniu previst naixements?
No, aquí no.
I Sant Jaume?
No, potser algú sí, alguna parella jove encara, que potser que tinguem canalla allà mateix, no? De moment encara som molt jove, però bueno, algun dia o altre hi haurà, no? Per anar bé, vaja. Sí. I a més canvis poden passar mil coses. Només que et vingui una família que siguin... Mira, com s'ha passat pues, el 2012, que va vindre una família amb tres nens, clar, ja són cinc persones, en un poble tan petit, és com si de sobte el poble te vingués un 15% més, que augmentés un 15%, per tant, només això, que et vingui un matrimoni, ja canvia molt la cosa, sí.
He mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra, quan per la muntanya que tanca el ponent...
Som el Solidari, som a Catalunya Ràdio, des de Gisclareny, el nou poble més petit de Catalunya, ara fent parada i fonda a Cal Misèria, masia abandonada reconstruïda per un d'aquests neorurals, i és que sembla que alguna cosa es mou, que hi ha un canvi de tendència cada cop més consolidat en aquest despoblament rural de joves urbans, atrets per la millora de les comunicacions, la qualitat de vida tranquil·la i les noves feines en esports d'aventura i turisme que no agricultura. Però l'Estat encara hi ha 1.840 pobles en risc d'extinció. Avui als Solidaris hem convidat els que més en saben de micropobles. La Maria Carme Freixa, presidenta de l'Associació de Micropobles, el lobby que fa d'altaveu dels més petits i reivindica igualtat de tracte i polítiques de reequilibri territorial. A més, és l'alcaldessa de Vallfogona de Ripollès, de 200 habitants. També ens acompanya el Marc Riera, director de la Fundació Mont Rural, i la Maria Creuet, experta en la transició energètica als micropobles perquè siguin autosuficients amb energies renovables, i exalcaldessa d'Ordis, 350 habitants, a l'Alt Empordà. Gràcies a tots tres.
Bona tarda.
Repoblar no significa construir segones residències pel cap de setmana i les vacances i deixar-les buides la resta de l'any. Les estadístiques de vegades enganyen i la realitat és més desoladora. No tots els empadronats viuen de debò, també, de dilluns a divendres al poble.
Sí, efectivament. Repoblar no vol dir construir segones residències. Repoblar vol dir que hi hagi gent que visquem els 365 dies de l'any, que ens hi puguem guanyar la vida i que puguem desenvolupar doncs, projectes professionals i vitals, sobretot.
Evidentment, viure en un poble és sentir-te d'aquell poble, disfrutar-lo, però després, sobretot, comprendre la qualitat que et dona la convivència. És un lloc agradable, coneixes els veïns, normalment, si hi ha un problema t'ajudes, però és el que dèiem, si ha de poder viure, s'han de trobar noves maneres de viure-hi. N'hi ha, és una vida molt més sana i molt més plena, per dir-ho d'alguna manera. I a més, avui dia, doncs, si necessites algun altre tipus d'esplais, doncs, agafes un dia concret el tren o el cotxe i te'n vas a ciutat, el disfrutes i després tornes al poble.
Sí, per mi el tret més important és que hem d'aconseguir que els pobles i el món rural sigui un pol d'atracció perquè la gent s'hi quedi en el possible i per atraure gent. Necessitem que hi hagi gent com aquí on estem, no? Que se sent atreta per viure aquí i que ve a desenvolupar un projecte professional i de vida. I això passa per garantir un nivell d'equitat de serveis i qualitat de vida i per generar un context que obri oportunitats econòmiques en molts sectors diversos.
Quins incentius, quins serveis bàsics cal oferir a aquests joves urbans perquè vinguin a viure a Pagès pagès aquí als micropobles i perquè els veïns que ja hi viuen doncs no en marxin?
Els serveis bàsics són els mínims de la societat en la que vivim en aquests moments, o sigui, telefonia i connexió a internet és important, accessos, però l'altre és que hi hagi uns serveis mèdics més o menys accessibles, a ser possible que hi pugui haver ensenyament, escola.
L'escola és potser el servei estratègic més bàsic, no?, per sobre de qualsevol altre. Si no hi ha escola, no hi ha canalla, no hi ha vida.
Si no hi ha escola, no hi ha vida, però és que si no hi ha internet, potser aquells pares no poden treballar fora de la ciutat. Si no hi ha metge o possibilitat d'un metge relativament a la vora, doncs pot ser que hi hagi qui no li faci gràcia.
Jo penso que és molt vital això de que puguis treballar relativament a prop i que també en alguns casos, i en algun micropoble és un problema greu, el tema de l'habitatge. Perquè a vegades t'hi establiries, podries això tenir una feina relativament fàcil, però no trobes casa per llogar.
I això que hi ha cases abandonades, ni propietaris que ni lloguen, ni arreglen, ni venen.
Sí, sí, i a vegades veus pobles molt arreglats, però molt poc vius, la pressió de la segona residència. Clar, són cases que poder hi van, bueno, els caps de setmana o puntualment un cop al mes, hi van a l'estiu, però i cases molt ben arreglades, amb molt bones condicions, per tant, serien fàcils de llogar, però tampoc entenen la necessitat, no?, aquestes famílies de fer-ho, i llavors, clar, trobes això, que tens cases arreglades, però que serveixen molt poc.
En el cas de l'escola, jo, per exemple, el que hem vist ara és una de les coses que està millorant el tema de les llars d'infants, perquè hi ha un pla pilot de posar la llar d'infants municipal al mateix edifici que l'escola, optimitzant recursos. Em sembla que hi ha prop d'una cinquantena de pobles petits que han guanyat llar d'infants, que no en tenien.
I és força bàsic, perquè els nens que van a la llar d'infants seguiran a l'escola. Que si els pares s'enduen els nens a la llar d'infants a la vora de la feina, pot ser que després continuïn a l'escola d'aquell poble o d'aquella ciutat. I que també és important,
va molt lligat.
Desenes de pobles de l'interior de Catalunya es queden sense nens. 4 municipis ja no tenen ni un sol menor de 15 anys. I no només als poblets de muntanya, de difícil accés, com aquest, sinó també en zones amb bona carretera, menys d'una hora de l'àrea metropolitana de Barcelona. Les capitals de comarca, que ofereixen més serveis, estan atraient la població i buidant els micropobles que els envolten. Els nets se'n van als nuclis amb més serveis, els avis es queden, ho sentiu? Catalans de segona?
Sí, ens sentim moltes vegades ciutadans discriminats, com a mínim, perquè no se'ns té prou en compte, en el fons, quan es planifica moltes de les polítiques, moltes de les accions que des de les administracions es fan, i no se'ns té en compte a l'hora tampoc d'establir determinades normatives. Llavors les hem d'acabar aplicant, però bueno, amb una òptica urbana que no encaixen, i acaben sent un problema això per desenvolupar activitats, per instal·lar-t'hi. En el fons, això, ens sentim menys tinguts.
Esteu farts d'anar a demanar una subvenció i que us preguntin quants habitants sou?
Sí, sí, el número d'habitants encara és un paràmetre molt important, massa.
I no es té en compte ni els quilòmetres de camins que s'han de mantenir, ni la dimensió del territori. Un desequilibri i un menyspreu, com deia la Mari Carme, respecte a una administració que fa la seva feina, però que té unes dimensions diferents.
I aquí encara amb l'administració no se'ns té prou en compte. Però quan parlem d'empreses grans, aquí ja és que ja no contem gota. L'oportunitat de negoci que poden tenir en els nostres municipis els hi sembla que no. I moltes
vegades... Una empresa d'autobusos, per exemple, per part d'un servei
molt bàsic. No, una empresa com Telefònica. Són aquests que no ens porten determinat servei perquè, clar, som tan pocs que no els hi surt a compte.
És rendible.
Clar. Aquest és el problema gros que tenim. Determinades instàncies d'administració tampoc no són capaces d'obligar-los a entendre que determinats serveis són de servei públic. I des del moment en què hi ha hagut privatització de molts serveis, encara això és molt pitjor.
Potser el que convindria és ser conscients que ens cal tant a tots que hi hagi un medi rural viu, que no ens podem permetre que això no sigui així per tot el que ens aporta, que convé doncs, que això passi de ser una política sectorial o de cada departament a ser una política de país i de govern, i que hi hagi doncs, una visió que superi les parcel·les de cadascú, però ha de ser com una cosa transversal i de
país.
Exactament.
Per què no ens podem permetre pobles abandonats?
No ens ho podem permetre perquè els pobles vius ens aporten, primer tot, activitat econòmica que acaba revertint a tothom, ens aporten un manteniment d'un entorn natural, en temes ambientals, per exemple, en cicle de l'aigua, en fixació de CO2 per mitigar el canvi climàtic, en paisatge, per gaudir-ne quan sortim de la ciutat perquè en tenim necessitat. Ens aporten una cultura, ens aporten productes que ens mengem. Són tantes coses que no ens podem permetre que això no hi sigui. I no podem pensar que si no hi ha aquest món rural ja ho anirem a una altra banda a gaudir-ne o ja vindran productes de fora. O sigui, hem de valorar-ho molt i molt perquè ho necessitem. Per pur egoisme de la zona urbana necessitem un món rural viu.
Quan un poble s'apaga, mor un llegat de segles d'història, de patrimoni...
Sí, sí, i de paisatge. El paisatge, si veiéssim les fotos dels anys 60, tot això que tenim aquí al voltant, que és molt bosc, segur que eren camps conreats i vivia gent. Evidentment, l'agricultura ha hagut d'evolucionar i només faltaria que no poguéssim fer-ho tampoc de mecanitzar-se. Però moltes vegades això ha anat en detriment de la vida en el territori. Per això és important que ara es tornin a recuperar fins i tot maneres de fer això a nivell d'agricultura, de conreus, que es tornin a recuperar de manera artesana, perquè al final això també és qualitat de vida, i sobretot per la ciutat, per la gent que viu a la ciutat.
Ara farà quants anys de Susqueda?
50.
50 anys de Susqueda. A la gran ciutat, la conurbació de Barcelona, té un deute amb el territori, perquè gràcies al territori té aigua, i d'aquí a poc, gràcies al territori, tindrà energies renovables, etc etc. Llavors, no és només el pati de recreo de la ciutat on s'hi pot anar a fer bestieses o a menysprear o a rondinar perquè et molesten els callots de les vaques o dels cavalls, en fi, sinó que s'ha de comprendre la vida que hi ha allà i respectar-la. Quan una persona de poble va a ciutat, accepta el que hi ha a ciutat, accepta el soroll dels autobusos, dels cotxes, de les sirenes, la pol·lució, el trànsit i els semàfors. I bueno, ja sabem que anem a ciutat i que hi ha tot això. Doncs quan un de ciutat va a territori, ha de saber que el que hi ha és el d'allà i ho ha de respectar amb tot el carinyo i tot el respecte que sigui capaç. I això és una cosa que fa falta molta educació en aquest sentit.
Sí, perquè quan surts de casa, jo sempre dic que quan surts de casa i vas a casa d'un altre, el primer que has de fer és respectar l'altre. Trobes una mica estrany que hi tinguin pobles que diguin que han de desendollar la campana perquè per la nit es molesta per dormir. Doncs
les vaques fan pudor i soroll.
Sí, quan tota la vida ho hem tingut. I penso que això ja és una mica de respecte als altres.
Sí, és un tema cultural que en el fons s'ha anat perdent, no? I a vegades vols una mica anar com a colonitzar.
Sí.
I el que s'ha de fer és respectar la manera de viure, no? Quan anem a ciutat això ens adaptem, no? Hi ha coses que es podrien millorar i en els nostres entorns segurament també, no? Però no cal imposar res.
Que ara estem parlant, suposo, es refereixen als pixapins de cap de setmana, però com encaixa als micropobles aquest èxode de urbanites neorurals, joves urbans que fan el pas de fer un canvi de vida i anar a viure a pagès, a poble? Com encaixen?
No, en general encaixa. Sí que és cert que, jo sempre dic, que algú ha de passar un hivern als nostres pobles, perquè quan venen a l'estiu tot és molt maco, molt viu, això, t'ho passes com molt bé. Però passar un hivern és una altra cosa, vol dir que de seguida és fosc, que no trobes gent pel carrer, tens un bar que funciona unes hores, és un altre tipus de vida en aquest sentit, i que clar, qualsevol cosa que necessitis els extraescolars dels nens, normalment han d'anar a un municipi més gran, per exemple, per tant vol dir que has d'anar amb el cotxe sempre. Clar, et ve gent que és que no té ni carnet, perquè és que a segons quina ciutat no necessites tenir carnet. Doncs clar, això, el transport públic és una història totalment diferent.
A Vallfogona no hi ha metro.
No, exacte, no hi ha metro. Hi ha moltes cases de pagès i tenim molta gent vivint a pagès i igual això seria una opció, però no ens ho hem plantejat de moment encara. No, no. Això la gent de mica en mica ho va entenent i hi ha qui a vegades no acaba d'encaixar-hi i acaba marxant, això també és cert.
I afegiria que l'arribada de gent nova als pobles genera canvi perquè és una nova visió, una nova manera de fer, unes expectatives noves i és talent nou que arriba i això vol dir doncs oportunitats noves.
I jo penso més a més que als anys 60 aquests nouvinguts eren vistos amb recel o incompresos, o el que sigui, que avui dia, amb la situació actual que hi ha d'informació i de canvis que hi ha hagut i de moviments de gent, no representen aquell impacte que representaven els hippies dels anys 60, per dir-ho d'alguna manera, no?
El divino vull cantar, el divino vull cantar, del bon Déu, Albert Masies, del bon Déu, Albert Masies.
som el Solidari, som a Catalunya Ràdio, avui des de Gisclareny, el poble més petit de Catalunya. Som amb el seu alcalde, el Joan Tor, i amb els que més en saben de micropobles, la Maria Carme Freixa, el Marc Riera i la Maria Creuet. Els esports de muntanya són un dels sectors que han generat més feina durant els darrers 20 anys al Pirineu i que han atret gent jove de les àrees metropolitanes, que hi fan doncs, de monitors de rafting, barranquisme, escalada, alpinisme, però que també ho proven amb l'agricultura i la ramaderia, en producte local, artesà.
Els alumnes de les escoles agràries del Departament d'Agricultura, ja més de la meitat ja són fills de família no pagesa, diríem. Ja és gent atreta pel sector, en aquest cas un sector agrari, però és gent que se sent atreta pel sector i que potser una part d'ells tenen ganes d'anar doncs, a món rural a desenvolupar un projecte. Per exemple, doncs, en els darrers anys hi ha hagut un boom de l'artesania en formatges, en cerveses, hi ha tot d'oportunitats vinculades, per exemple, doncs, a producte local i així, que moltes vegades aprofita gent que ve de fora perquè la gent que ja hi és doncs, segueix la seva inèrcia de sempre i, en canvi, algú de fora a vegades arriba amb dinàmiques diferents i trenca una mica els motllos i les costures del que hi ha, no? I això genera doncs, un escenari diferent.
O també el sector dels esports d'aventura, per exemple, o el turisme, també sovint gent de fora, joves de ciutat, sense cap lligam al territori.
Sí, molt sovint són gent que venen de fora i, és clar, s'han de buscar la manera de guanyar-se la vida. I una de les maneres doncs, és això, es dediquen al turisme. És una
cosa al final la gent que coneix que vol el turista perquè ells n'han fet. Potser també han vingut una mica amb la sensació de turista, no? Llavors, potser és més fàcil. Però penso que és bo que vingui gent perquè també ha ajudat a molts micropobles a tenir més autoestima, perquè al final és cert que en els últims 20 anys les inversions que s'han fet i els canvis que hem tingut als micropobles no és el mateix l'escola rural d'ara, però gens de la que vaig viure jo als anys 70, amb una sola mestra. Llavors sí que era una escola de pagès, diguem. I quan anaves a la secundària a Ripoll, notaves un canvi d'estil de vida, fins i tot. Ara no. Ara és que, clar, a Vallfogona la gent compra per internet i en 24 hores té el paquet allà. I això ha ajudat una mica a dir, ostres, si la gent ens ve a buscar aquí qualitat de vida i que bé es viu, jo crec que ha creat com una mica més de sentiment d'orgull i de... ha ajudat això a l'autoestima.
L'estigma del ser de pagès...
Exacte.
S'ha superat.
S'ha superat molt.
L'escola rural catalana, per exemple, és referent respecte a altres zones de l'Estat en quant al model d'organització. O sigui, ens venen a veure d'altres autonomies aquí.
De fet, hi ha municipis que hi acaba anant la gent una mica sent l'esquer a l'escola,
sí,
amb projectes molt innovadors.
Per exemple, a l'Alt Empordà, molts instituts de Figueres es barallen per rebre els alumnes dels pobles petits perquè els hi pugen al nivell que no pas els de la pròpia ciutat.
Caldria fusionar municipis o...
No.
És suficient,
n'hi
ha prou,
no cal.
Amb mancomunar serveis?
No, s'ha de mancomunar serveis. Sí, nosaltres fa molts anys que els mancomunem els serveis. En el cas de Gisclareny, per exemple, el secretari el tenim amb 5 pobles. Llavors, la Brossa també està mancomunada del Consell Comarcal, o el Llevaneus. Llevaneus també el tenim mancomunat amb d'altres municipis. Perquè és qüestió de buscar, diguéssim, tenir uns recursos que tenim i fer-los anar doncs, a més d'un poble.
Els municipis petits estan ben endreçats i bé, però en canvi si tu hi ha diferència en pobles que depenen d'un municipi més gran. Normalment estan bastant més abandonats i estan bastant desesperats. Vull dir que aquesta idea d'agrupar treu el fet de la proximitat de l'administració i fa que la capçalera instintivament miri més per ella que no pas pels pobles del voltant. No sé, ara em ve al cap un dels municipis més grans amb extensió de Catalunya, és Trem, però té un munt de municipis, de pobles, i vas a veure aquells pobles i estan deixats de la mà de Déu. Estan deixats de la mà de Déu i penses si potser si haguessin tingut ajuntament això estaria una mica millor. Penses, eh?
Sí, no sí, sé. Segurament que sí.
Aquest procés de reducció de municipis, de fet, ja hi va ser fa molts anys. A les comarques de muntanya van passar de centenars de municipis a unes poques desenes, per exemple, en el cas del Pallars Sobirà.
Sí.
I això fa que, per exemple, s'hagin doncs, generat problemàtiques noves. Aquest fet de que sembla que és molt senzill i que es veu de sobre paper de anem a optimitzar, doncs genera una complexitat també que pot fer més problemes, diríem, que els que es volen resoldre.
Si ets d'un poble, tens una identitat i tu el mires d'una altra manera. I si has d'esperar que t'ho facin els de fora, doncs primers procuren per ells.
Quan es parla de fusionar, com que es parla des de la ciutat i des d'un despatx de ciutat i des de mentalitat de ciutat, pensen, dic jo, eh? Jo m'imagino que pensen, home, Si traiem alcaldes, traurem sous, traurem cotxes oficials, però esclar, la majoria de pobles petits els alcaldes no cobren sou o cobren uns sous que no els permet pas deixar la seva feina, la majoria dels casos. I esclar, tot això que diuen que reduirà, d'entrada ja no hi és, i el que redueix és qualitat de vida.
Això on reduiria de veritat és fusionar Barcelona i Badalona. Aquí sí, però en els nostres casos, què canviaria?
Barcelona i l'Hospitalet.
Parlarem amb la de Colau, amb la Núria Marín i amb la Dolors Sabater, doncs a veure què els sembla la proposta. Maria Carme Freixa, Marc Riera, Maria Creuet, Joan Tor, per molts anys de Micropobles, i moltes, moltes gràcies per acompanyar-nos avui en aquests Solidaris des de Gisclareny. Bona tarda.
Bona tarda.
I ara us recomanem un llibre per entendre millor els micropobles catalans amb la Marta Molina i el Marc Serena.
Jo vull ser del color de les muntanyes, de les muntanyes quan es pon el sol.
La família del periodista Marc Serena prové d'un micropoble. Ell va créixer al Pla del Bages i li agrada veure món. Juntament amb el fotoperiodista Edu Bayer, han recorregut 35 comarques catalanes a través de municipis de menys de 500 habitants i s'han preguntat com són aquests micropobles, com s'hi viu. D'aquest viatge n'han fet el llibre Microcatalunya, un viatge pels pobles més petits.
Això és un descobriment de la Catalunya menys coneguda, menys visitada, i el que hem vist és que és una de les parts del nostre territori que més diu sobre nosaltres. El que passa que és un territori doncs, que està poc poblat i que està lluny dels centres de poder del nostre país, lluny, per exemple, de la gent que legisla i que fa lleis, no? I, per tant, d'alguna manera, moltes coses en queden al marge, no?
Per això, amb el projecte microcatalunya.cat, reivindiquen el territori fent antropologia de casa nostra.
Home, per exemple, el Priorat, que és una comarca que està formada eminentment de micropobles, de municipis de menys de 500 habitants, està fent campanya perquè el paisatge del Priorat sigui patrimoni immaterial per la UNESCO, no? I una de les coses que posen en el dossier i en el treball que fa més de 10 anys que estan fent aquesta gent allà és aquesta cura pel territori, no? I aquesta cura del paisatge, entenent quan la gent i la natura es barregen, no? I, per exemple, al Priorat queden, crec que almenys dues persones que el seu ofici és el de marjaner. És les persones que se n'ocupen dels marges, els marges aquests que fa que les vinyes i que el paisatge del Priorat sigui com és.
Els marjaners, un ofici que fora del Priorat potser no el coneixem, però n'hi ha més.
A molts pobles de Catalunya hi ha un saurí, que és la persona que és capaç de saber on hi ha aigua subterrània, no? O, per exemple, ens hem trobat en pobles on les cures se segueixen fent en base a pregàries i en base a herbes, aquí a Catalunya.
I algú avui m'ha dit on planegen els cops.
Doncs mira, ara en aquests moments estem aquí al costat del dipòsit regulador de les aigües del meu poble, de Vespella de Gaià. Aquí al costat, a 3 metres, vaig construir el pou, que és el més important, no tan solament d'aquí al poble, un dels millors de la comarca. Té un cabal d'entre 150 i 200 mil litros hora. Penseu que de pous de més de 100 mil litros hora costa molt de trobar. Hi ha molts pobles que no n'hi ha cap. I, sin embargo, aquí aquest, això de les aigües és així.
Hem escoltat el Pere Maria Sant Romà, de Vespella de Gaià, al Tarragonès, un dels molts personatges amb qui s'han trobat gent molt sàvia, però que no es reivindiquen com a savis.
Hi ha un coneixement que, com que no té un rang universitari, el despreciem, no? Me'n recordo de parlant amb l'Armínia de Sanaüja, que em deia, és que jo tot el que sé no val res, perquè ho he après cuidant cabres, no? I, en veritat, l'Armínia és una dona que té un coneixement del seu entorn, de la gent, de la història del poble, té un vocabulari, té una manera d'explicar-se totalment fascinant.
Fas olor de llenya.
Tenim 135 paisatges diferents a Catalunya que marquen la seva gent, que de vegades tenen un coneixement que no té un valor econòmic, però sí que tenen un gran valor humà.
No me'n recordo de Joan Mallarac, que és un llenyataire de Vallfogona del Ripollès, que és l'home que llegeix boscos, perquè és un home que en el bosc, ell té un escàner, diguem-ne, increïble, quan entra en un bosc, perquè identifica tots els arbres, els anys que els ha passat de la seva vida. O sigui, per ell el bosc és una biblioteca, i llavors tu estàs amb ell allà i et quedes amb la boca oberta perquè va parlant de 10 metres, si tu vols, i es pot parlar mitja hora de 10 metres, i allà on alça la vista t'ensenya coses que dius, ostres, que no havia ni aixecat el cap per mirar això, no? I et dona una mirada increïble.
Joan Mallarac, l'home que llegeix boscos i ens trasllada al coneixement d'aquestes biblioteques que tant desconeixem. Una feina gairebé antropològica dels nostres indígenes catalans, dels micropobles, recollida en un llibre i en un projecte, microcatalunya.cat, que recull la memòria viva dels que resisteixen alegres vivint en els pobles més petits, com el llenyataire Joan Mallarac, la sàvia de les plantes, l'Hermínia, i el saurí Pere Maria Sant Romà.
I com que avui estem fent una mica de forasters, li han demanat al foraster de debò, a l'actor Quim Masferrer, que triï la cançó per acabar aquest solidari. Som-hi!
Hola, sóc en Quim Masferrer i, a veure, si no us sap greu, no us proposaré només una cançó, sinó que us proposaré qualsevol cançó, però d'un grup en concret. A veure, a mi m'agrada molt la gent de poble. De fet, jo sóc d'un poble petit, a Sant Feliu de Buixalleu, i m'agrada molt visitar els pobles petits, ja ho sabeu, sempre a través de la seva gent. Per tant, m'apassiona la gent de poble. A veure, hi ha un grup dels anys 70-80 que van triomfar a nivell mundial, fins i tot em sembla recordar que un dels seus temes va passar a ser número 1 de vendes a nivell mundial, i que precisament es diu Gent de Poble. Potser per Gent de Poble no els coneixeu, però si us en faig la traducció direu, ostres, i tant. Sempre que penso en Gent de Poble, a mi em venen al cap els grans, grandíssims Village People. Per tant, us proposo qualsevol tema dels Village People, qualsevol tema de gent de poble. Per exemple, el YMCA dels Village People. Visca la bona gent dels pobles petits.
Marxem aquests solidaris dels micropobles al Lilliput català amb vistes al Pedraforca, que l'hem fet la Carla Verdés, el Santi Soler, el Sergi Cotillas i l'Albert Segura. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més Ràdio Sense Fronteres. Once in your shoes, I said.